mig matí, històries del bo i amb Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com estem?
Doncs molt bé.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, tant.
Doncs nosaltres també contents que estiguis aquí. I doncs, com sempre, que ens expliquis històries del bo, històries doncs, que recordem s'han publicat a la miscel·lània rodenca bo i que ha dit el Centre d'Estudis Rodencs. I doncs, que porta un bon grapat de números, em sembla que 39.
Vam presentar el número 39 per la Festa Major. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Són moltes i moltes històries del poble, i tant.
Moltíssima informació, que queda aquí arxivada en aquests bois.
Recopilada perquè li pugui interessar, ara i el nou futur.
Exacte.
I tant que sí.
Molt bé. I avui, Ernest, de què parlarem?
Avui parlarem dintre de la secció dels nostres homes i dones que es dedica de tant en tant a algun personatge, home o dona, doncs, que ha deixat una petita o gran empremta al poble, doncs dedicat a un rector, un dels rectors que va estar més anys a Roda, mossèn Benjamí, el Tes Oliver, i l'article, el signe, el va fer el Josep Maria Nogués Boronat.
Doncs vinga, parlem de mossèn Benjamí, què podem explicar?
Bé, mossèn Benjamí va ser un capellà doncs, que va estar molts, molts anys a Roda, doncs molt, bueno, molt peculiar, no? Tothom, cada persona té la seva personalitat. Doncs bé, mossèn Benjamí, començant pel començament, és a dir, pel seu naixement, ja que ens expliquem una mica la seva biografia, va néixer doncs, a la Febró, un poble molt, molt, molt petitet del Baix Camp. I avui en dia hi viuen quatre i el cap encara, molt petitet, dintre de les muntanyes de Prades. No? Eren tres germans, el de mossèn Benjamí era un dels tres germans, va estudiar, quan va vindre la vocació de capellà, va estudiar a Tarragona, al seminari de Tarragona, i va ser ordenat capellà el 22 de juny de l'any 1930, doncs, ordenat pel bisbe Vidal i Barraquer. Explica, doncs, Josep Maria, que va aprofitar la data aquesta de l'ordenament de sacerdot de mossèn Benjamí, que una de les seves nebodes va fer la primera comunió el mateix dia, no?, per donar més èmfasi encara a aquesta data. Durant els seus llargs anys de capellà, 55 anys que va exercir de capellà, va estar doncs, a diferents pobles. El primer poble que va estar de vicari a Ullamolins, un poble del Priorat, i a Cervià de les Garrigues. Més endavant va estar a Rojals, que també és un petit poblet del Baix Camp, i allí el va sorprendre la guerra civil. Aleshores sabem doncs, que va ser un temps molt convuls per la gent de dretes, capellans, industrials, no?, que van ser perseguits pels sectors reaccionaris de l'anarquisme. Per tant, es van haver d'amagar per no perdre la vida, no?, com molts així els hi va succeir, molta gent d'ordre que es deia en aquell moment. Mossèn Benjamí, doncs, per això mateix, per no patir aquests estralls dels revolucionaris, va fugir per les muntanyes aquelles de Prades amb aquells camins de carro, aquells camins que ni de carro, emparrant-se com podia, amb un dalt d'un roquet, cap d'una mula, cap a Farena, que és un altre petit poble preciós, que està diverses vegades, molt bonic, de les muntanyes de Prada, passant per Farena fins a la Febró, al seu poble natal. Hi ha un llibre també molt, molt bonic de que és el diari, un diari que va fer un Lluís Collaria, un capellà també, que estava doncs, aquí a Farena, i explica doncs, l'anècdota que es va trobar mossèn Benjamí quan estava doncs, en aquest poble, no? Quan mossèn Benjamí viatjava junt amb el seu germà cap a la Febró, i explica l'anècdota quan es van trobar i es van acomiadar, perquè no sabien si es veurien mai més.
Clar,
és un tros molt, molt emotiu. Es va refugiar mossèn Benjamí a la Febró, diu que va estar amagat a dintre d'un paller cobert de palla amb el seu germà durant molts mesos de la Guerra Civil, no? Amagat per això que dèiem. Després, per por doncs, de que fos descobert, perquè a vegades també anaven a buscar-los a casa, un lloc més segur, va anar cap a Barcelona, una gran ciutat on podia passar més desapercebut. Diu que va estar a casa d'una cosina i a refugiar, i sortia doncs, a comprar a vegades per prendre una mica l'aire, i per poder ser reconegut, que algú sospitava, a vegades es nota quan veus un capellà de la manera de caminar i tal, i al final va decidir anar a Sant Boi de Llobregat, i diu que allí va treballar de cuiner, curiós, va treballar de cuiner mossèn Benjamí. Passa la guerra, la primera parròquia que va estar després de la guerra va ser a Conesa, també un poble preciós, i també compartit amb les Piles i viure de Gaià. A Conesa diu que hi va estar fins 1947 i ell va ser una de les persones, junt amb tots els agents del poble que va voler, que van netejar l'església, que hi van fer foc durant la guerra i va quedar tota fumada, una església gòtica molt maca, netejant doncs, com van poder doncs, totes les pedres, tots els nusos i d'elements gòtics de la parròquia, de l'església. Feia de marxant d'home la seva mare, que havia quedat vídua. Va anar a Blancafort, un altre poble de la Conca de Barberà, com Conesa. Allí mor la seva mare i entra de majordoma una noia, Mercè Oliveres. A Blancafort hi va ser 12 anys. De Blancafort doncs, ja comença el seu vincul amb Roda, no? De Blancafort ja va vindre a Roda de Barà. Va arribar el dia 7 de febrer de l'any 1959. El dia abans ja va vindre la Mercè Oliveres, la majordoma, que es va traslladar doncs, de Blancafort amb la seva germana, on van habilitar doncs, la rectoria perquè amb els mobles, portar tots els estis per evitar la rectoria per poder-s'hi doncs, ja instal·lar. Diu que es van deixar els coberts a Blancafort per aquelles coses de les presses i que els hi va deixar la dona de l'alcalde d'aquell moment, que era Joan Elias, la Maria Torruella, i des d'aleshores va néixer una gran amistat que va perdurar fins la mort del rector. Bueno, a l'època aquella, doncs, quan arribava el rector, se li solia fer una rebuda doncs, tal com calia, una autoritat eclesiàstica en aquest cas, no? Va arribar a les 5 de la tarda d'aquest dia 7 de febrer, a Roda, fou rebuda doncs, per totes les autoritats civils, militars no, perquè per sort no n'hi havia... Doncs a l'escola doncs, hi havia la mestra, la doña Aurelia, una mestra també que va deixar empremta al poble, no massa positivament, pobra dona, sí. Amb els seus alumnes, van recitar poemes, total, se li va fer una rebuda tal com cal i com corresponia en aquells moments, no? Mossèn Benjamí, farem un repàs dels trets, de les celebracions importants que es van fer durant aquells anys. Doncs es va celebrar l'any 1963 la Santa Missió, que era un esdeveniment que se celebrava en molts pobles en aquella època del franquisme. El 24 d'agost del 63 va inaugurar el flamant casino municipal, és a dir, va inaugurar, va estar junt amb les autoritats de la inauguració, però no benedicció, que se solien beneir tots els locals que es feien en aquells moments, no? Durant molts i molts anys. Ell va estar present a la inauguració, no va voler beneir perquè era un local que ell sabia que s'hi farien balls.
Caram!
Que han comentat moltes vegades la fòbia que tenien els capellans de certes èpoques pel ball, no? Ell influït per l'esperit de l'època i fins que ell va morir, el ball va ser un dels grans pecats. No culpem, eren els...
Era el temps que era, no? I la mentalitat que era en aquella època.
I ja està, i punt. Va fer obres a l'església, importants, la teulada nova, ja quan era bastant més gran, els enrajolats del terra, va fer la capella que avui serveix, diguem, que va ser el presbiteri entrant a la dreta, va fer restaurar les arcades que hi ha de pedra, que estaven totes emblanquinades, les va fer rascar, l'ermita també, va fer la caseta de l'ermità, de la caseta que ell també feia servir quan baixava a Barà, etc. No? Direm també les primeres persones que va batejar fou un rodenc, no? Josep Paré Soler, el Josep, el del Xiringuito de qui baix a Barà, no?
Fixa't.
La primera persona que va enterrar va ser precisament la mare de l'alcalde, l'alcalde en aquell moment. Els primers que va casar van ser doncs, de Cal Grandalera, no? Josep estava en el parador de qui vaja a l'Art de Barà, doncs, el Josep Mercader Martorell, amb la seva dona, que es deia Isabel, que són morts tots dos no fa massa temps. El Mossèn Benjamí, als anys 60, va comprar una televisió, no?, en part sentit amb l'esperit social, doncs, la tercera del poble, precisament, la tercera que es va comprar al poble, la va instal·lar al quarto blau, que era una habitació que hi havia a la rectoria, que era com un traster, i la va netejar, la van pintar blava, li va quedar aquest nom al quarto blau. I la va instal·lar allí i servia d'esbarjo a tots els nens i nenes i persones adultes que volguessin anar a veure la televisió els diumenges a la tarda.
Fixa't.
Sí, que no volguessin anar al cine.
Clar, hauria d'haver un canal, no, només?
Exacte. un canal sol en aquell moment, no?
Anava a dir, durien veure el que ell decidia, però no, perquè no hi duria bé més
canals. No decidia, a més era una televisió totalment blanca, sí. És a dir, sense... Bueno, en teoria ara les horàries protegides són blanques per veure's de tot.
Sí, sí.
Llavors no, era totalment apte, no?
Uh-huh.
Jo recordo com era criatura, clar, en aquell temps que...
Ah, tu havies anat també a veure aquesta televisió.
Sí, sí, era nen petit, tota la canalla cap al diumenge a la tarda a veure el programa que fessin, quan estava el millor del programa, el més interessant, era l'hora del Rosari. Si t'enxampava a les 5 de la tarda, doncs la televisió esperava tots cap a Rosari, tant si ens agradava com no, i després el Rosari cap dalt a seguir a veure i veient la televisió. Per tant, si feia alguna pel·lícula ja, tu eres un viola, no t'enteraves de res. El Rosari imposava, per tant, això ho recordem bé, no? Esclar, era anar a veure la televisió, però
en condicions.
Sí, però com que no hi havia res més, hi havia el cine, però al cine moltes vegades no hi podies anar, que no era apte i no en deixaven entrar, o havies de pagar i no et duraven calés a casa.
Em diràs que no es colàveu mai al cine?
Es colàvem al cine. Ja ho recordo perfectament, i potser ho he dit algun cop, que havia de portar el Rafael Ciuró, el Rafael Duran, el Gran, no? El pobre, vull dir, quan hi havia entrat tothom, estava ell al costat, allà, en aquella miqueta de recambró, traies el cap i ell amb el cap feia pss, cap dins. I tant, si es colàvem, i tant que sí.
Això passava a tots els pobles, jo crec, eh?
Sí, però el dia que tocava tele, doncs anàvem a la rectoria. Més endavant la va posar a la casa de les monges, perquè la rectoria se li devia fer petita, perquè hi havia més gent, i després, quan la televisió es va popularitzar a totes les llars, evidentment la va portar a la rectoria pel seu ús ja particular. També va inaugurar el baixador, és a dir, l'apalladero, que encara potser diem alguns, que tenim aquí de que diem Baramart, el 20 de novembre de l'any 69, també.
Rodamar, no? Vols dir?
Què he dit jo ara? Baramart.
Baramar.
No, sí, Rodamar.
Rodamar.
Sí, exactament, m'has fet bé de corregir.
Rodamar o Roda de Barà,
sí,
com vulguem.
Sí, estaria més correcte Roda de Barà, no? Però com que l'estació de Roda de Barà està un quilòmetre més enllà, que ja està en desús, però el moment que es va fer aquest baixador... sí que s'usava, per no confondre, es va posar això de
Rodamar.
Posava a mirar un capellà de la vella escola, és a dir, portava sotana, és l'últim capellà que hem vist en sotana roda, molt de la bona fe, molt sacrificat, no? Antiquat en molts aspectes, també, mm-hmm. No? Ell va anar conservant totes les tradicions, processons, etc., que es feien, però tampoc va arribar un moment que, doncs, que clar, ja no va evolucionar. Era molt sacrificat, inclús un any per Setmana Santa, quan passava el salpàs, allò que es anava amb sal i es beneïa cada casa com una mena de superstició per prevenir mals esperits, etc., va caure, es va trencar el braç. No va voler, el metge li va aconsellar, doncs, que s'havia d'enguixar, que estava trencat, no va voler de cap manera durant la Setmana Santa que li enguixessin el braç. Va fer tots els oficis processons, que aleshores se'n feien molt més cara, amb el braç trencat, penjant, amb el patiment que devia tenir, que devia ser molt fort, i fins passat Setmana Santa ell no va deixar que l'enguixessin. Una altra cosa, era molt mal cantador, això ho recordem tots el que vam conèixer. Molt cantava, desafinava, a part que no tenia bona veu, desafinava terriblement. Clar, els capellans, quan es canten les misses, sobretot quan llavors que cantava molt cort, primer donen el to, fan la invocació de la pregària que s'ha de cantar. I recordem que quan cantava, ell la cantava, desafinava i amb el cap feia el cap i tancava els ulls, s'esgarrifava ell mateix.
N'era conscient, no? N'era perfectament... conscient que cantant era el seu.
No era el seu. Era, sí, molt mal cantador i molt desafinat. Mm-hmm. I recordo tancar els ulls, tremolar i tirar endavant.
Perquè ho havia de fer, no? El pobre home ho havia de fer, però vaja, per gust poder no ho feia.
No, si la naturalesa no et dota de bona veu i a més desafines, què has de fer? Clar, va fer també excursions, que el tenia, va mantenir, l'últim capellà que va mantenir, diem, el grup d'escolans al poble, els gratificava, diem, amb una excursió anual, amb els escolans, convidava els escolans, convidava els cantadors, la gent que feia de la catequesis, i acabava d'omplir l'autocar, doncs, una gent, doncs, que ja pagava una petita col·laboració, la quota que valia, doncs, fins, jo que sé, Poblet, Santes Creus, el Monestir de Pedra, després allà a Torre Ciutat, no? Va fer forces excursions, Barcelona també hi va anar, a veure pessebres, no? Era la manera, doncs, d'això, de recompensar una miqueta, doncs, la col·laboració amb la parròquia.
Uh-huh.
També felicitava els sants més coneguts amb una targeta, doncs, del sant que li corresponia, els sants, Sant Josep, Sant Joan, Maries, no? Jo sempre pensava, coi, jo que sóc un sant de racó de calendari, esclar, a mi no en diuen res.
No eren tocava, tu no
només els sants populars, els que teníem festa.
Exacte.
també per la doctrina, la catequesis que diem ara, també repartia estampetes, que en dèiem assistències, i per tant cada estampeta vol dir que havies anat, que havies assistit a la catequesis cada diumenge, que es feia els diumenges. I aleshores al final de curs escolar, feia coincidir ell amb una festa a les monges, inclús algun any havia fet alguna ballada teatral, i s'entregaven els premis del catecisme, donaven doncs a qui tenia més assistències, rebia doncs un premi més important o no tant, no? També portava per les festes un predicador forasters, que per solemnitzar una miqueta més, perquè ell també dels sermons no era, diem, gens agraciat a l'hora de fer sermons, o repetia molt, i per donar més solemnitat portava
convidats,
exacte. Recordem també els que assistíem doncs a les celebracions, un capellà, mossèn Vila, que tenia una veu impressionant quan cantava, però en positiu, però quan feia els sermons no acabava mai. Ara ja acabo, i anant passant els minuts, podia durar de mitja hora a tres quarts, i al cap se te n'anava, allò que he dit més d'un cop, els sermons curts mouen el cor i els sermons llargs mouen el cul, i això és ben cert.
És veritat.
Per acabant, va recuperar també la festa de Sant Isidre, no? Que no és un dia pas festiu, però com que Roden un poble pagès encara quan ell va arribar, doncs se celebrava la festa de Sant Isidre, doncs tots els pagesos doncs aquell dia no treballaven per assistir a la festa, es feia un petit refresc als nens i nenes que es vestien doncs de catalans, i se celebrava doncs força solemne. Sant Domènec, Sant Domingo, com era conegut, també va recuperar aquesta festa, que es feia el Rosari de l'Aurora, i la festa de Crist Rei el novembre. Són festes que ell va recuperar. Per la Castanyada, per Tots Sants i per Nadal, convidava també els escolans i els cantadors, doncs, després de les celebracions de la tarda, a fer la Castanyada o la Torronada, no? També la rectoria els convidava. També la Sagrada Família, que és una festa que se celebra a les festes de Nadal, entremig, ell doncs ho va voler solemnitzar més fent una celebració, diguem, familiar, on convidava totes les famílies del poble, però la família en ple. I llavors es feia la comunió general, és a dir, que anaven a combregar família per família, pares, fills i tal. Però els últims anys, clar, quan hi ha els anys 70, el jovent ja es comença a revolucionar, doncs que no vull anar a missa, llavors que passava la xafarderia del poble, mira.
Aquests no...
Aquella família, sí. Pare i mare, els fills ja no hi són, poques vergonyes. Aquella, la pare no hi ha anat. I al final, doncs...
podia crear, clar, certs problemes.
A veure, som un poble...
A la pau del poble.
Perquè ja ho havia sentit, era com una mena de control. Doncs ja. Al final es va fer qui vagi qui vulgui, i s'ha acabat, no?
I punt. Exacte.
Els primers divendres, doncs, que també anava cada primer divendres de mes a les cases on hi havia un malalt, a portar el combregar, l'acompanyaven escolans amb una ombrel·la, un paraigua, amb ciris encesos, no? Era tot un ceremonial. També va ser uns temps que va viure dues fortes polèmiques al poble, que va ser la marxa de les monges del convent d'aquí de la casa de Calalies, que va ser molt polèmic perquè una bona part de la població no ho volia, la majoria, una altra petita sí, va ser molt polèmic. I després els fets de Barà, és a dir, els fets quan es van tancar els camins, quan el Banc d'Espanya va comprar aquestes terres, va fer la residència, i va ser, això és un tema llarguíssim per una altra vegada. I, clar, era la parròquia, és a dir, el bisbat va vendre un pineret que hi havia, etc. Són uns fets polèmics que ell també hi va haver de viure. Era molt mal conductor, va haver de treure's el carnet de conduir quan el turisme va irrompre amb força i l'àrbitre de Bràs havia de fer missa pels turistes, i després Sant Llorenç, que Sant Llorenç es va construir després de la venda d'aquests pins com a compensació del bisbat, es van construir doncs aquesta església. Posar-me allí es va treure el carnet, però era realment un perill públic. Era molt mal conductor. L'any 1980 va celebrar les noces d'or sacerdotal, va estar 26 anys com a rector de Roda, i el maig del 1981 l'Ajuntament rodenc el va fer fill adoptiu de la població, no?, com a agraïment als seus anys de servei. El dia 11 de juny de 1993 mor mossèn Benjamí, mort a Roda, sent ja rector mossèn Concordi Bonet, no? Mossèn Benjamí ja residia a Cal Guibernau, la rectoria, evidentment, residia el capellà titular. Ell va seguir fent el servei com va poder, ajudant mentre les seves forces li van permetre. Ell mor doncs aquest any 93 i va voler ser enterrat doncs a Roda amb uns nínxols propietat doncs de la parròquia. Per tant, va estar vinculat molts anys al poble i aquí va voler descansar. I per tant, quan fem una biografia i arriba a aquest punt, doncs no hi ha res més que dir.
No, aquí s'acaba.
Ja està acabat la biografia de mossèn Benjamí relacionada bàsicament amb el nostre poble.
Doncs perfecte, Ernest, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana, que vagi bé.
Igualment, fins la setmana que ve.